Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Molt bon dia. Comencem tot seguit avui dimarts, dia 14 de maig, el programa Un cafè amb energia, un espai en què avui farem balanç de les jornades divulgatives del Saló de l'Energia que es va celebrar a finals del mes d'abril aquí a la ciutat de Balaguer. I en l'apartat de l'entrevista avui parlarem amb el Daniel Pérez, director de l'empresa L'Energètica, una empresa pública. Parlarem amb ell del potencial de les energies renovables a Catalunya, també de l'estat de situació d'aquesta empresa. De seguida ho abordem tot plegat, però abans saludem i donem la benvinguda aquí a Ràdio Balaguer novament a l'impulsor d'aquest programa. Molt bon dia, Josep, i ben tornat un altre mes aquí a Ràdio Balaguer.
Doncs bon dia, Sònia. Aquí estem per poder portar-vos les notícies més fresques, més recents, i poder parlar amb el Dani una estona avui.
Parlarem amb el Dani en la segona part del programa. Abans, però, ho dèiem fa un moment, Josep, volies fer avui balanç, valoració de com van anar les diferents jornades que vau fer en el marc del Saló de l'Energia, el divendres abans de Fira Q, i també doncs, aquell cap de setmana, el cap de setmana de Fira aquí a la ciutat. Tu com a impulsor i també doncs, la persona no? que et vas treballar, cal dir-ho en aquest sentit, que tant des de la paeria com des del CEI, des del Centre d'Empreses Innovadores, Josep, han agraït la feina que tu personalment vas fer perquè doncs, aquest Saló de l'Energia, aquesta segona edició, pogués tirar endavant. Suposo que t'havien arribat doncs, aquestes felicitacions o aquests agraïments. En aquest sentit, m'imagino que satisfet, però sobretot satisfet de la feina feta, no? I de com va anar tot plegat.
Doncs sí, no ve mai malament que et recordin que has fet bé la feina, no? Allò d'anar a dir le molesta un dulce o no, totes aquelles coses de... No, la veritat és que el feedback és bo, va ser immediat. El Saló de l'Energia de les Terres de Lleida pot convertir-se en un referent, ja sigui dins de l'espai de fira o fora d'ell, ja que estem en un moment dolç pel desplegament de les energies renovables i pel potencial que té justament aquesta comarca i tot el territori de Lleida. Sembla que amb una bona col·laboració interadministrativa, sense pensar ni en colors, ni en pins, ni despatxos, ni qui posa el nom als cartells, podem arribar a uns objectius a nivell de transició energètica que altres zones somien. És a dir, som pioners en biogàs, tenim una indústria hidroelèctrica que moltes vegades no la visualitzem, l'hem normalitzat de tal forma que no veiem el que suposa com a reguladora de la demanda, que això ho enfocarem en programes posteriors, si tot va bé en parlarem obertament. I em sembla que és molt rellevant el fet de que si aconseguim que es visualitzen projectes com el que vam poder presentar Fruits de Ponent aquest cap de setmana passat, normalitzem el fet del potencial que tenim i de que realment necessitarem formadors, treballadors. Tenim una indústria al darrere que si diversifiquem el producte que tenim al nostre territori, la energia no n'és pas exempta, sinó que n'és transversal, n'és una participació molt directa. Veurem la continuïtat que té el Saló de l'Energia com a tal els pròxims anys. S'ha obert a parlar-ne tant amb la paeria com seguir aquest treball des del Consell Comarcal i Diputació de Lleida. I bé, espero que hi hagi qui hagi al capdavant, s'ho creguin i realment sigui un referent no només per Lleida, sinó que sigui un referent des de tota Catalunya on mirar com a projectes pioners.
Creus, Josep, que aquest Saló de l'Energia podria anar per lliure, podria caminar sol, és a dir, fora de Fira Q? Aquí alguns membres de la Corporació Municipal ho han posat damunt la taula. Sí que des de l'equip de govern, la Paera en cap, doncs, ha dit que potser encara és massa aviat, no?, perquè camini sol. No sé quina és la teva opinió al respecte.
Sí que és veritat que quan neix el Saló de l'Energia, neix aprofitant el marc de la fira, no? De la fira Q. I un bon punt de partida sempre és aquesta part més de caire econòmic, més de visualitzar qui tens el territori i fent què. Però és cert que tenim una gran feina en normalitzar, en mentalitzar-nos de la situació en la que ens trobem i de la quantitat de possibilitats de treball i de diversificació del nostre territori a nivell de producció. No només som productors de carn i productors de farratge i de fruita, no, podem ser molt més. És qüestió de que nosaltres mateixos ens ho creguem, i el fet de que això ho haguem de parlar en el marc d'una fira on s'entén el concepte de que vas a comprar i vendre producte, pot desvirtuar una mica. Podem seguir fent jornades, debats, difonent i divulgant, fent pedagogia del que suposa aquest sector estratègic com és l'energètic, i no té per què vestir-se de fira, no ha de vendre cap producte. Això s'ha d'estudiar, s'ha de valorar, però realment si es fa una trobada sectorial dins d'aquest àmbit, està clar que el feedback del sector durant les jornades era molt, molt bo. Hem de recordar això, som pioners en comunitats energètiques ara mateix, estem avançant moltíssim amb la creació de punts d'autoconsum i podem arribar a ser una referència, no? I quan veus això, realment veus que la possibilitat d'arribar a ser una referència, una trobada anual, bianual, ja sigui a Balaguer o que pugui deslocalitzar-se i viatjar en el territori, no? Doncs em sembla que
és factible, doncs, això.
És factible, sí. I realment tindria tot el sentit del món.
Molt bé, Josep, doncs com dius, tindrem temps de continuar parlant d'aquesta i altres qüestions relacionades amb la transició energètica. Ara, si et sembla, fem una breu pausa i de seguida parlem amb el Daniel Pérez.
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Doncs feta la pausa, Josep, és el moment ara de fer l'habitual entrevista que fem en aquest programa, eh? Quan vulguis, Josep.
Doncs sí, avui estem amb el Dani Pérez, fem un cafè amb ell, i la primera pregunta és si ens hem de dirigir a tu com a Daniel, Dani, tot queda a casa, què prefereixes?
Tot queda a casa.
Tot Dani, queda a casa, perfecte. I aquí el que sempre preguntem als nostres entrevistats abans d'engegar el programa és com encetes tu el dia. Ets de cafè, ets més de te, ets més de matcha, té matcha, que ara està molt de moda.
Jo sóc de cafè, sense sucre, sol i, si pot ser, curtet. És a dir, a mi el cafè preferit és quan vaig a Itàlia. El cafè italià per mi és l'ideal del cafè. No?
Així ets fan del George Clooney, doncs.
No, jo sóc d'Incapto, tecnologia catalana.
Tecnologia catalana, molt bé, perfecte. Doncs res, et convidem a fer un cafè amb nosaltres. Aquí la Sònia ens l'ha posat calentet, avui no es podem veure físicament, així que ens l'haurem de prendre telemàticament. Sol, sense sucre, bé, és una bona forma de començar el dia.
Diuen que aquests són els bons cafeters,
sí,
Josep,
sí,
diuen, eh?
Jo soc molt...
Els curtets sense sucre...
Correcte, jo em quedo només amb lo de curtet. Lo de sense sucre...
A tu t'agrada dolcet, doncs, eh?
Depèn del dia. Dani, volem saber qui tenim a l'altra banda del micro i si et sembla, o m'equivoco, me contradius en el que sigui, el Dani Pérez Rodríguez és llicenciat en Dret i Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Madrid, sí. Màster en Dret Europeu pel Col·legi d'Europa i suposo que encara estàs exercint com a profe a la Universitat de La Rioja, com a profe de regulació energètica, no? En un màster d'especialització justament en aquest camp del dret. Has estat en moltes institucions, has estat com a representant de la UNEF, de la institució de la Unió de Fotovoltaica Espanyola, a Aula Luz i a Fundació Renovables. I actualment si et tenim aquí és justament perquè estàs exercint de director de l'Energètica Pública, l'empresa d'energia de la Generalitat de Catalunya.
Efectivament, tot correcte, Josep.
Tot correcte, avui 10 punts. El gomet, Sònia, avui un gomet.
El gomet verd.
Vinga, va. Ets tot un habitual en les conferències del sector elèctric, escrius amb freqüència articles en premsa especialitzada i la veritat és que ets considerat un molt bon orador en el nostre àmbit i des d'un enfoc que potser no és el més habitual, que és el des de la part normativa, des de la part jurídica. I aquest aspecte sempre el destaco, no? No tot és enginyeria, sinó que hi ha una gran feina per fer a nivell normatiu i una figura com la teva pot ser cabdal en tot plegat.
Bueno, el sector energètic és un sector que té moltíssima regulació. Segurament alguna la podríem treure, però en general tot el sector energètic és molt regulat perquè afecta un servei bàsic, com és el subministrament elèctric. I, per tant, sempre diuen, no?, que els bons professionals del sector elèctric són els advocats que saben d'electricitat o els enginyers que saben de BOEs, no? I és el perfil així que es busca normalment perquè és... Al final, les carreres és una disciplina que estudies que s'ha de compartimentar necessari, no?, per fer aquestes categories que és lògic als estudis, però la realitat, almenys al sector elèctric, és que és molt polifacètica i requereix molts coneixements de molt tipus. No? Has de saber què és un quilowatt-hora, has de saber què és un BOE, has de saber què és un Excel amb un retorn dels costos d'una inversió. I és una matèria extremadament complicada. I jo porto 11 anys, encara no en sé, encara estic aprenent cada dia, sempre hi ha alguna perspectiva nova, alguna norma que no tenia controlada, alguna realitat, alguna tecnologia que apareix. És un sector extremadament complicat, però també és divertit perquè no t'avorreixes mai. No? Et pots jubilar tota la vida del mateix sector i encara no el domines de tot.
Sí, sempre, bueno, almenys en petit comitè, però també a vegades des d'aquí, des de la ràdio, comentem que l'energia al final és molt transversal, tant a nivell econòmic com en el nostre dia a dia. La interpretació que en pots fer és de que s'extén en tots els àmbits d'estudi i doncs tot els àmbits de consum, però del nostre dia a dia en general. I al final el fet distintiu és justament aquest.
Bueno, avui és un dia que reiterem la importància de l'electricitat, no? Perquè ahir es van espatllar, atacar, digue-li com vulguis, segons la teoria, tres subestacions elèctriques a diferents punts de la xarxa de trens, i avui la majoria d'usuaris, per desgràcia, no poden o no podem anar als nostres desplaçaments habituals per culpa d'aquest error o d'aquest mal funcionament o aquesta manca d'inversions o aquest atac, digue-li com vulguis, no? Però, en tot cas, el fet de no poder funcionar correctament l'electricitat a la xarxa de Rodalies fa que molts usuaris avui es vegin molt afectats, no? Per tant, això és només un exemple, eh? També aquesta entrevista sense electricitat no la podríem fer i tantes altres coses que evidentment, l'electricitat és un bé essencial pel nostre dia a dia.
Totalment. Volíem que ens expliquessis una mica en quin moment us trobeu en el projecte de l'Energètica, on som ara mateix. Fa uns quants dies aquí a Balaguer vam poder-nos trobar amb el Ferran Civit, amb el president d'aquesta entitat, per explicar una mica dins del context més municipalista quins són els serveis que preveu oferir en breu aquesta entitat, no? Però ens agradaria també que ens expliquessis les línies de treball pel general de la ciutadania, pels nostres oients avui.
Bueno, l'Energètica ara està fent un any, un poc més d'un any. Ha estat un primer any d'establir les bases de creació de l'empresa, que sembla que no, però l'administració pública, el fet de ser una startup pública és encara més complicat, no? Des del fet de acondicionar les oficines, o muntar tot el programari informàtic, contractar l'equip, és a dir, tot requereix bueno, una sèrie de passes que s'han d'anar fent, i d'això ha anat aquest primer any, però ara ja, clar, tots tenim ganes de més, no? I ara ja és el moment on comencem a veure les instal·lacions sobre teulada, que ja ja estan encarregades i ja comencem a veure-les connectar, no? Ja portem més de 40 instal·lacions ja fetes i abaratint la factura elèctrica de molts de 40 o més de 40 edificis públics. I aquest any esperem superar ja el centenar d'instal·lacions fetes, connectades, no en construcció o licitació, sinó fetes ja, inaugurades i estalviant quilowatts hora a l'administració, no? I en paral·lel anem treballant tota la part de parcs sobre terreny. Aquest part, el fet de no haver pressupostos i govern, doncs queda una mica condicionada, però no a què es farà, sinó quan es farà, no? Nosaltres continuem fent totes les passes necessàries i per poder adquirir els projectes al moment que hi ha un govern que no estigui en funcions, no? I després, per la part de comercialització, també ja, bueno, continuem el procés habitual, ja tenim més de 1.000 punts de subministrament que estan servits per l'energètica. Al gener arribarem als 3.000, a mesura que vagin vencent els contractes de llum existents. Per tant, bueno, estem en aquesta situació ara ja de funcionament habitual, no? de rodatge, de començar a rodar i amb ganes dels propers 12-24 mesos, perquè ja començarem a generar un impacte en moltes instal·lacions que s'aniran connectant.
Correcte. Cal remarcar que aquests punts de servei i aquests punts de consum en aquest moment són totalment d'ens públics, és a dir, que l'energètica està al servei de poder subministrar energia renovable a les entitats públiques, als equipaments de les entitats públiques. Cal remarcar-ho perquè és el que dèiem. Al final, la setmana passada aquí al Saló vam exposar la situació de cara a les entitats locals, de cara als tècnics locals, i és bo que la ciutadania, quan obre la premsa, quan veu el Telenotícies, la informació que pot percebre, és bo aclarir això, que l'energètica en aquest moment no està en una situació de competició amb el sector públic general, sinó que ha iniciat treballant sent un proveïdor directe per les pròpies entitats del sector públic, ajuntaments, consells comarcals, etc. Val la pena...
Nosaltres hem detectat, i així ho creiem, que el sector, per exemple, domèstic o d'empreses, hi ha moltes comercialitzadores que presten servei, hi ha una suficiència de competència i de mercat, i per tant, on creiem que té sentit que existeixi l'energètica és justament el sector públic, començant per la Generalitat de Catalunya i seguint per totes les entitats locals, i per què no, en algun moment, doncs, altres tipus d'entitats, com poden ser entitats sense ànim de lucre, que representin interessos generals, encara que no siguin públiques, no? Com d'aquests hospitals o altres entitats, federacions, altres entitats que pugui haver en aquesta línia, no? Però la idea de l'energètica no és anar a competir amb els privats, sinó centrar-se en el sector públic. Al final, generar un estalvi al contribuent i si tenim beneficis, també això permetrà fer més coses amb els impostos, perquè una part almenys es va pagar via aquests beneficis que podrem generar, no? Per tant, el que estem fent és això, però no, la pretensió de l'energètica és ser útil allà on creiem que pot ser útil, que és en el client públic.
Correcte. És bo remarcar que això, que estem no només treballant al servei de generar i consumir en direcció al sector públic, sinó que l'enfoc general en aquest moment és el de generació, o sigui, producció, sobretot centrada en fotovoltaica, però també teniu algun parc eòlic que heu hagut d'assumir-ne la gestió, per dir-ho així, i que la idea en aquest moment és ser una comercialitzadora d'electricitat pel fet de que és una bona forma d'iniciar tant la seva visualització com el seu retorn econòmic. Feina a fer a nivell d'eficiència, a nivell etcètera, n'hi ha moltíssima. N'hi ha moltíssima.
Sí, efectivament. Jo com ho imagino, com ho visualitzo, és que cada dia quan la Generalitat de Catalunya, per dir així, obri la persiana per començar a treballar, no? Avui dilluns comença a treballar una entitat que és l'entitat més gran del país, no? Amb tots els funcionaris, tots els serveis, tot el que tenim, cada vegada que obrim la persiana, com deia, no generem ni un gram de CO2. No? Aquest és l'objectiu, no? I això passa per cobrir el consum elèctric amb rodes, però com tu bé apuntaves, passa per molt més d'això, no? Passa per millorar l'eficiència energètica, passa per desgasificar la Generalitat de Catalunya, és a dir, encara tenim 800 punts de subministrament que funcionen amb gas natural.
Correcte.
Això ha de desaparèixer, això no pot seguir existint, ha de desaparèixer. Encara tenim vehicles que es mouen cremant aquesta cosa ineficient que és el petroli, per tant, això ha de desaparèixer, han de funcionar amb electricitat, com no pot ser d'una altra manera, també els autobusos interurbans han de funcionar amb electricitat, per tant, tots aquests consums que ara mateix té la Generalitat de Catalunya que contaminen, doncs l'energètica el que ha de fer és descarbonitzar aquesta institució, no? amb una visió integral, que evidentment comença per l'energia elèctrica, però que va molt més enllà de l'energia elèctrica. De vegades ens oblidem i no tot és electricitat, ni no només hem de centrar-nos en els consums elèctrics actuals, sinó també en electrificar aquells consums que ara mateix funcionen amb combustibles fòssils que hem d'evidentment derogar.
Correcte. El Dani és una persona que té la seva percepció del temps molt diferent clar de la resta d'humans i el dia a dia li dona moltíssim. I per aquest motiu no en va tindre prou d'incorporar-se a l'energètica l'any passat, sinó que se li va acudir la gran idea de publicar La superpotència renovable. Háblanos de tu libro. Hemos venido a hablar de tu libro. Què tal? Està.
Aquesta sí que no me l'esperava, Josep.
Aquesta no te l'esperaves, eh?
He de confessar aquí, en exclusiva, que el llibre estava escrit abans. És un llibre que el vaig entregar uns dies abans. O sigui, que va coincidir. La publicació... Que el procés d'un llibre és un procés que, més o menys, ha trigat el mateix que l'embaràs, no? És a dir, que des de que comença la idea fins que l'escrius, fins que s'entrega, fins que hi ha les correccions i es publica, passa un temps, no? El març estava entregat i es va publicar a l'octubre, tot i que, com que vivim en un sector tan viu i tan canviant, vaig haver de fer moltes actualitzacions entre el març i el juliol, que és quan vam tancar la versió final, vaig haver de fer actualitzacions perquè això canvia molt ràpid. No? La veritat... Sí, efectivament, el llibre el que m'ha portat ara feina és les presentacions, no? Ja. Perquè ara amb aquest doble barret vas a algun lloc i per què no presentes el llibre? No, això és una activitat meva privada.
Sí, de fet, tant... avui te l'hem colat, també. Hem sigut un dels culpables.
Per parlar del llibre, el que explico és que tenim una oportunitat sense precedents, no? Perquè hi ha hagut un repartiment nou de cartes al sector energètic. Recordeu, primer hi havia tota la part del Ter, amb les hidroelèctriques, després diguem-ne, vam passar després hem passat el petroli i el gas. Nosaltres no en tenim ni de petroli ni de gas, però ara la nova realitat, aquestes cartes li tocaran el que tingui sol, el que tingui vent, el que tingui aigua. Per tant, ara sí que tenim un avantatge competitiu, no? Tenim un 30% més de sol que França, un 50% de sol més que Alemanya, tenim un 60% més de sol que Irlanda. Si Irlanda atrau inversions per ser un paradís fiscal i el tipus de societat és un 25%, l'impost, no? Això que t'estalvies com a màxim un 25%, si tens una energia un 60% més barata, estàs compensant el paradís fiscal irlandès sense deteriorar serveis públics i sense haver de baixar impostos, no? Per tant, aquest avantatge competitiu que ens ha tocat, hem d'aprofitar-lo, perquè la lota toca si no jugues. Per tant, hem de capturar aquest sol i aquest vent que tenim per poder fer renovables i gràcies a això tindrem un avantatge competitiu i podem captar més inversions amb empreses.
Podríem dir que la visió d'aquesta publicació, recordem el títol, La superpotència renovable, és una visió optimista de la posició de la península ibèrica com a generador a través de les energies renovables, no?
Sí, efectivament. Es tracta de... Si una gran part de l'energia la cobreixes amb renovables, que les teves renovables són més barates que les del veí, no? Perquè el petroli al final és un mercat mundial i tu pagues el mateix el petroli més o menys, impostos a banda, el pagues igual a França que a Alemanya que a Espanya, no? En canvi, la solar o l'eòlica, el recurs, no? Si tu tens un 50% més de sols que els alemanys, aquest 50% més de sol et fa que l'energia, quan la generis amb el sol, serà un 50%, no? Per tant, una nova indústria, un nou centre de dades, una nova empresa que es vol establir en un territori, Europa, i li diem, mira, vine a Catalunya, que l'energia és un 50% més barata que la d'Alemanya, home, si el teu Excel, la fila de l'energia, potser sí que tu et vindries. No? Després hi ha altres elements que hem de complementar, no? com la formació, el personal, la disponibilitat de terreny, les facilitats logístiques, hi ha moltes coses, no? Per prendre una decisió. Però una d'elles és l'energia. Per tant, si el teu cost d'energia és més barat i a més és més renovable, és més probable que aconsegueixis captar inversions. No? Per tant, cada inversió en renovables no ho hem de veure només com una descarbonització, sinó també com una oportunitat econòmica per a aquell municipi per atraure empreses que s'hi estableixin accedint a energia més barata. No? Mont-roig del Camp n'és un exemple, una empresa coreana de una component de les bateries, de l'Ecfoil, que és molt consumidor d'energia, han dit nosaltres anem a Montroig perquè tenim la possibilitat de fer un parc solar al costat de la fàbrica. Si sense aquest parc solar, nosaltres no hi anem. I nosaltres hem decidit, de tota Europa, empresa coreana, venir a Montroig del Camp perquè tenim accés a energia molt barata. No? Uh-huh. El mateix podria fer un amb la lliga fàbrica de bateries o amb tantes altres inversions que s'estan fent gràcies a que hi ha un parc solar o eòlic al costat.
Sí, al final, una de les reflexions que crec que potser no surt prou o potser encara està costant a que es desenganxi i sigui ja una mica Vox Populi, és el fet aquest de... El retorn econòmic sembla un punt de partida clau. Al final tenim el recurs que tenim, som rics en aquest recurs, justament, però un aspecte a remarcar és si Europa està fent prou per valorar aquest avantatge competitiu i està jugant prou les seves cartes normatives, arancelaris, etc, per competir en igualtat. És a dir, tots aquests projectes renovables fa 10-12 anys enrere, possiblement l'origen dels components hauria sigut el País Valencià, hauria sigut... Clar, aquest capital l'hem perdut. A nivell industrial cal aquest retorn, cal pensar en l'impacte social i ambiental de tots aquells elements que acabem instal·lant en el nostre país, i te n'adones quan fem informes o parlem amb comunitats energètiques incipients que encara falta aquesta dimensió de valorar aquesta indústria o potencial indústria europea que al final en aquest moment ens ha sigut denegada per un tema de preus. És a dir, la celeritat que potser hem tingut per generar renovables ens està portant a instal·lar un producte amb una competitivitat o unes condicions socials i ambientals que no són les òptimes, no? I penso que en aquest cas és bo de reflexionar-hi i que veus com la teva també hi puguin anar calant el missatge, no?
Sí, jo crec, Josep, efectivament, que no hi ha dubte que farem la transició energètica. El dubte és si la fabricarem. No?
Correcte.
Que la farem segur, però si la farem només comprant totes les eines que necessitem als xinesos, en segon terme a l'Índia o als Estats Units, crec que seria una molt mala notícia. Per tant, crec que Europa ha de deixar de funcionar de manera complexada, que al final això genera moltes conseqüències negatives, i que si els Estats Units fa una llei de reducció de la inflació totalment proteccionista, o si Xina fa 20 anys que té pràctiques absolutament incomplint totes les normatives de comerç internacional pel que fa als ajuts d'estat, doncs Europa no pot ser el pagafantes de l'escena mundial. Europa el que ha de fer és, com a mínim, dir, bueno, vale, jo no aniré més enllà del que van els meus competidors, però com a mínim he d'igualar. És a dir, el que no pot ser és que si hi ha una fàbrica com la de Beyer Burger o com tantes altres, se'ls dona un ajut molt superior als Estats Units que a Alemanya o que a França, marxin cap allà, no? En aquest sentit, penso que hi ha hagut un cas recent, que és el de Northvolt, una empresa sueca que ha obert, o que volia obrir una fàbrica de bateries a Alemanya, i que als Estats Units li va fer una contraoferta absolutament demencial, i els van dir, no, mira, veniu aquí perquè tindreu tots aquests avantatges, per tant, no obriu a Alemanya, no? I Alemanya va dir, igualo l'oferta dels Estats Units. Va demanar permís a la Comissió Europea, i per primera vegada la Comissió Europea ha dit, si és per igualar el que està fent un altre, sí que et deixo, no? I ha autoritzat, extraordinàriament ha autoritzat els ajuts d'estat d'Alemanya a aquesta empresa sueca per obrir la fàbrica de bateries i al final es quedarà a Europa, no? Això és un petit cas d'esperança, però com aquests n'hem de fer molts, perquè és que si no, al final acabarem desindustrialitzant encara més.
Correcte.
I deixa'm també dir que, per mi, la batalla de les plaques solars està pràcticament perduda. Uh-huh. Ja el domini xinès és tan bèstia que per molt que donem ajuts serà molt difícil que li puguem donar la volta. En canvi, hem de centrar-nos en la resta de batalles. No? La placa solar en si no és estratègicament important. Sí que és important l'inversor, sí que és important la bateria, perquè això és el cervell de la instal·lació, això és el que té les dades, el que té la informació, i estratègicament ens interessa que no ens puguin interrompre des de Pequín totes les bateries remotament, no? Això s'interessa, per tant, el que hem de mirar és de controlar almenys tota aquesta part de la bateria, de l'inversor, també l'aerotèrmia, també de totes aquestes coses, el vehicle elèctric, totes aquestes coses noves que vindran, no? Per tant, centrem-nos en on hi ha batalla no està perduda, també l'eòlica, no? Tota la fabricació eòlica encara els xinesos no han acabat de dominar, la fotovoltaica està pràcticament perduda, centrem-nos en les batalles noves que estan per guanyar.
Al final, aquest domini sobre la tecnologia, sobre el software, sobre el control del sistema, sobretot a través de l'inversor, veus que ha sigut l'últim element a incorporar-se en l'adquisició a través de països tercers. La importació ha sigut molt més recent, però sí que és veritat que a nivell d'elements, a nivell de components, a nivell de primeres matèries, a banda dels xips, la resta de materials no són amb un cost afegit que realment compensi aquesta importació. Realment és tecnològic, és a dir, es pot ser molt eficient amb la creació, amb la fabricació d'aquests elements, perquè el cost en si de material no és voluminós, no hi ha un reciclatge o un reaprofitament posterior que hagi de generar uns grans costos a la indústria, però en canvi sí que s'està començant... Bueno, amb el liti sí que podríem tindre aquest debat, en el tema del liti sí que encara hi ha molt a poder millorar la tecnologia d'emmagatzematge sense generar un residu més complex de gestionar o sense haver d'extraure primeres matèries de països tercers, no? Però sí que és veritat que és bo anar-ho remarcant, i aquest intervencionisme que, per exemple, la Comissió Europea amb Alemanya ha permès, l'hem d'agafar com una mica una jurisprudència, és a dir, ha existit, no passa res, no només és subvencionar i donar ajuts a particulars i empreses, sinó que quan cal s'ha de fer intervenció d'estat, és a dir, anem a posar aranzels, anem a posar un fre a segons quin tipus de producte que no compleix amb els estàndards socials i ambientals que demana Europa, no? I això potser és el que estem fallant.
I aquí, Josep, a banda del tema ambiental, el tema social, que per suposat, hem de recordar que la Xina encara produeix més del 50% de l'energia elèctrica amb carbó, per tant, cada vegada que produïm a Xina estem contaminant. Crec que també hi ha un tema de geoestratègia, o com diu el president Macron, d'autonomia estratègica, no? És a dir, si Xina invadeix Taiwan, cosa que és bastant probable que passi abans del 2030, què farem nosaltres, no? Com a europeus? Què farem? És a dir, seguirem comprant productes a Xina, com hem seguit comprant a Rússia algunes coses com l'uní o com el gas, o podrem tallar i dir no et comprem res, no? Perquè has vulnerat els drets humans i la normativa internacional d'un altre país, no? Comprar-nos aquesta possibilitat d'escollir i de condemnar aquest tipus de violències implica fabricar nosaltres, perquè si nosaltres, tota la indústria europea depèn de Xina, no podrem dir, boicot a Xina, que... no, perquè és que la transició energètica s'aturaria, no? Igual que es va parlar el seu dia de crear una reserva de silici a Europa, simplement per poder instal·lar plaques solars durant un període de crisi i no aturar la transició energètica, hem d'anar pensant que tenir una fàbrica de bateries, que tenir fàbriques d'aerotèrmia, fer carregadors de vehicles elèctrics, que fer els propis vehicles, és una qüestió d'interès estratègic. A part d'una qüestió ambiental, una qüestió social, de reduir emissions de transport, reduir emissions de producció, de garantir el compliment dels drets laborals, és que també és una qüestió d'interès estratègic europeu, no? De fabricar-nos les coses. Que, evidentment, estem en un món globalitat i el que es vulgui comprar el Huawei es comprarà el Huawei, només faltaria. O el que es vulgui comprar l'Apple, que es compri l'Apple. Però que hi hagi una opció de comprar europeu, no? Ara mateix no hi ha, molts productes no hi ha opció de comprar europeu. La pandèmia ens ha posat davant del mirall perquè a Europa no érem capaços de fabricar aspirines. No érem capaços de fabricar aspirines. No érem capaços de fabricar respiradors. No érem capaços de fabricar gel hidroalcohòlic. Això ens va posar davant del mirall i crec que ens ha fet veure que això no pot continuar a passar. I la propera crisi que ens agafi, que tornarà a haver-hi crisis perquè, per definició, les crisis cada tant de temps venen, no ens pot agafar tan desprevinguts com ens va agafar aquesta vegada.
Totalment. És una reflexió important de fer i remarcar-la perquè realment s'hi posin els mitjans des de les institucions en fer un enfoc en què estem parlant d'un recurs que no és un recurs de consum general, sinó que és essencial, és a dir, és aigua, és aliment i és energia. Si no ho podem encaminar en aquesta línia de treball, aquesta autarquia, encara que soni una paraula que moltes vegades no ens agrada en aquest món del lliure mercat, no? Però al final saber jugar en què hi ha elements que potser no estan per al mercat és clau, és estratègic, és de futur a mitjà i llarg termini. És essencial perquè no ens tornem a trobar en una situació com la que vam viure, no?
Efectivament. Jo crec que ja hem après una mica, ara a veure quan se'ns oblida, no? Amb la pandèmia recordo que la gent, no, hem de renaturalitzar les ciutats, hem de tornar a no anar tant en cotxe, no tant de trànsit. Això se'ns ha oblidat radicalment. A veure si en aquesta part de la crisi d'Ucraïna no se'ns oblida igual que se'ns ha oblidat ja la pandèmia.
Doncs sí, doncs sí. Aquesta setmana ens arribaven alguns comentaris a l'oficina de l'OCDE i de, en general, ciutadania, que ens comentava, mireu, heu vist les notícies de lo que ha passat a Itàlia aquesta setmana? Al final es posa fre a les instal·lacions sobre sòl agrícola. I dius, hosti, no estem entenent el missatge. Clar, en una comarca com la nostra, que al final el seu potencial, el seu major ingrés és a través de la indústria agrícola, la producció càrnica i tots els sectors que hi ha vinculats, es veia com un punt positiu el fet de que s'anunciés un fet com aquest, que al cap de vall no és nou, simplement Itàlia estava enrederida respecte al que Catalunya ja està fent. I el missatge...
Catalunya ho tenim fa 4 anys, aquesta prohibició a terrenys d'alta productivitat agrícola.
Correcte. Al final, correcte, nosaltres ja estem treballant amb el Plater per poder desenvolupar una normativa a nivell jeràrquic que es pugui aplicar en l'àmbit local, que ja fa incís en la permanència i en la coexistència, sobretot, de no ocupar terrenys de producció agrícola. I feia molta gràcia perquè els mitjans, tal com ho traslladaven i tal com ho percebia la ciutadania, era com un gran esdeveniment que Itàlia havia posat fre. Dius, no, però on creieu que som? No, potser no estem fent bé aquesta comunicació de cara a la ciutadania del que ens ve per endavant i d'aquest potencial que tu també reculls en el teu llibre, no?
Sí, jo crec que Catalunya és un dels llocs més restrictius en unitats autònomes comparat amb d'altres, no? Per fer renovables, que també és, o sigui, s'entén en part lògicament perquè les renovables a Catalunya o la transició energètica catalana, jo sóc defensor que s'ha de fer a la catalana, és a dir, aquí no funcionarà el model de parts de 500 hectàrees i de... perquè no tenim fenomen de la Catalunya buida semblant el que hi ha a l'Espanya vacia, és a dir, sí que és cert que hi ha despoblació a zones rurals i que no és una situació òptima, però no tenim un fenomen tan extrem com de l'Espanya vacia, no? Per tant, a Catalunya no es pot fer la transició energètica igual que es fa a Múrcia o Extremadura, no? Perquè són situacions diferents, no millor ni pitjor, però són diferents. Per tant, ja em sembla lògic que hi hagi unes certes limitacions i una certa regulació de l'establir les renovables. El que hem d'aconseguir és que allà on sí que és possible sigui ràpid i que es faci, no? Perquè necessitem aquesta transició energètica, ja s'estan fent passes i jo soc optimista de mena i per tant crec que la farem i he vist millora els últims anys amb una certa, un cert impuls de molts projectes que, i molta inversió que té ganes de venir, no? Per tant, jo sí que soc optimista, però crec que ens falta acabar de rematar, no? Avançar els projectes que estan en tramitació, acabar de poder construir-los, connectar-los i que la gent entengui que això és algo necessari, que hi haurà un cert canvi del paisatge, igual que va haver-hi quan es van fer les hidràuliques fa 100 anys, i que aquest canvi és necessari perquè és que, si no, doncs tindrem unes conseqüències molt pitjors de les que té l'acció, no? Que és un canvi de paisatge no escollit derivat de la situació de pujada del nivell de mar i dels efectes del canvi climàtic, no? Per tant, molt pitjor els parcs solars.
Ara que comentaves el tema de les hidroelèctriques, suposo que coneixes bé la nostra comarca, ja saps que històricament tenim centrals de generació en el nostre territori i sembla que les tenim a l'esquena, és a dir, no recordem que allò també eren energies renovables i que l'esforç que es va fer en aquell moment ens va suposar un retorn. Moltes d'aquestes infraestructures han suposat a nivell de generació agrícola i el desenvolupament d'aquest territori van suposar un canvi radical. No hi hauria uns canals si no hi hagués una generació elèctrica en aquell moment.
I també hem de tenir en compte, Josep, que la implantació d'una hidràulica és molt més violenta o afecta més al territori que una solar o una eòlica, que són totalment reversibles, no? Si al moment donat apareix una altra tecnologia que resulta que genera energia de forma fantàstica i màgica, es poden revertir. Correcte. El canvi climàtic no es pot revertir. La instal·lació d'una planta solar sí que es pot revertir. Correcte. Per tant, hem de decidir què preferim, no?
I al final, et volia lligar el tema de les hidroelèctriques pel desplegament de xarxa que va suposar en aquell moment i que pràcticament no hi ha hagut una ampliació, una millora per poder incorporar aquestes renovables, aquest transport des de la nuclear en la seva implantació ja fa unes quantes dècades, no ha desenvolupat una xarxa de transport de l'energia que permeti a dia d'avui la incorporació d'aquestes renovables d'una forma prou eficient. I ens trobem amb sobrecàrrega de xarxa i sembla que el desplegament no és lo àgil que hauria de ser, no? El famós curtailment, que aquí te deixaré que despleguis el concepte, però ja n'estem sentint a parlar tot sovint. I dius, clar, tenim hores del dia on no podem incorporar renovables a la xarxa perquè no hi caben. És a dir, de forma simple, però no hi caben.
Sí, a veure, les renovables són una tecnologia magnífica, en soc un ferm convençut, però també tenen els seus inconvenients, com totes, no? I un dels inconvenients és que és molt més difícil la gestió del sistema amb una generació tan descentralitzada, no? A mi sempre m'agrada posar una metàfora agrícola perquè sempre facilita, no, l'enteniment. Si nosaltres tinguéssim un únic centre de producció agrícola i tot passés per Mercabarna, seria molt fàcil garantir que tenim els tomàquets necessaris per tots els catalans, perquè sabem el consum de tomàquets de Catalunya, la venda de tomàquet, tenim un centre logístic que pot ser Mercabarna i de Mercabarna distribuïm a tot Catalunya, imaginem, no? Seria molt fàcil quadrar. En canvi, si tenim petits horts, petits productors, petits mercabarnes que van per cada comarca o cada poble, és molt més difícil quadrar oferta i demanda, no? I, per tant, pot haver-hi moments on hi hagi un poble que tingui excés de tomàquets i que no pugui consumir i que s'hagin de llençar, no? Això és el que passa amb l'electricitat, que quan tens tants centres de producció tan dispersos i moltes vegades l'hort no el tens al costat d'on tens el consumidor de tomàquets, sinó que el tens a 300 quilòmetres, doncs quadrar tot això i que els tomàquets arribin al dia amb la complexitat afegida de que els tomàquets es poden emmagatzemar i transportar. L'electricitat no viatja bé ni en el temps ni en l'espai. Per tant, requereix, no, una gestió. Imagineu-vos que haguessis de dir quants tomàquets consumirem a cada hora de l'any, a cada moment, a cada punt de consum, a cada casa dels catalans, no? Imagineu-vos la complexitat. I no els pots guardar. O sigui, cada moment has de produir tants com consumiran, no? És una situació molt més complexa. Això fa que hi hagi moments on falta energia, per tant, hem de llegar cicles combinats de gas per aquest 3-5% de l'energia que pugui faltar, que no quadren amb les renovables, i també al revés, no? Pot haver-hi moments on hi hagi tanta energia que en algun moment s'hagi de restringir i que l'operador del sistema digui: per aquesta carretera no hi caben més cotxes, no? En aquest moment donat. Això passa. De moment és molt minoritari, s'ha de dir que és molt, sí, minoritari, sobretot afecta instal·lacions grans. A Catalunya pràcticament no està afectant les restriccions, perquè això passa sobretot a llocs com l'Aragó, que hi ha molta eòlica i que quan bufa el vent és el mateix vent per tot. Per tant, hi ha una sobreproducció en un moment donat. Aragó no és capaç de consumir tota aquesta energia, sinó que en realitat envien a Madrid, a Barcelona, a València o a Bilbao, i per tant això fa que hi hagi moments on l'exportació d'energia no sigui... L'autopista per exportar no hi càpiguen més camions, no? Per dir-ho així. Per tant, això genera que en moments donats l'operador del sistema digui: vostè ja no pot circular per aquí. Se li paguen, eh? Se li paga. Se li paguen com si estigués circulant.
Hi ha una compensació. Com si estigués...
Li compensen. Per tant, no és que tingui una pèrdua, però evidentment és una situació poc desitjable, no?
Al final aquí, sí que pot arribar a desincentivar, no? Perdona, Dani, pot arribar a desincentivar el propi productor a fer instal·lacions d'aquest tipus pel fet de que no arribi a poder recuperar el cost de la inversió, ja que el preu que se li paga és de compensació i no pas de generació, no? Això també és una dificultat afegida.
És un avantatge pels petits, això. Correcte. Perquè els petits no tindran aquestes restriccions. És a dir, quan la policia que ha de dir qui passa i qui no passa, quan ha d'intervenir, intenta que no passin els camions grans, no? Per què? Perquè dient que pari a un camió gran aconsegueix un resultat molt més eficient o molt més, com dir-ho, molt més eficaç que si he de dir a 20 productors petits que aturin. Potser un atura, potser un altre no rep la consigna, mentre que un gran, com que té unes obligacions més elevades pel que fa a les consignes que rep i a l'obediència que ha de fer de la telemesura, és més fàcil fer el curtailment o la restricció a aquest gran, no? Per tant, els petits, en principi, de moment, no se'ls està aturant, s'està aturant els grans. Mm. Això és una bona notícia i un incentiu a projectes de més petits, més distribuïts, que connectin a xarxa de distribució i no a transport, perquè és més difícil que et restringeixin. Evidentment, si estàs al costat de Balaguer, al costat d'unes grans naus de congelats de fruita, serà quasi impossible que et restringeixin, perquè sempre tindràs les càmeres frigorífiques que s'ho estaran xuclant, no? Per tant, també això desincentiva d'alguna manera posar instal·lacions a llocs on no hi ha consum i que estiguin molt llunyanes dels centres de consum.
Totalment. Jo, per exemple, un dels fets que m'agrada destacar quan parlem de comunitats energètiques, quan se plantegen projectes per arrencar a nivell civil, sempre els hi remarco el fet de que si realment tenen aquesta motivació per motius ambientals i per reduir infraestructura, ells són una part clau, és a dir, aquest consum de proximitat, generació i consum instantani de proximitat evita que hi hagi aquests grans desplaçaments d'energia, no? Al final és una forma de tindre punts de generació més disgregats, més pròxims, no tot centralitzat i d'una forma radial, no?
Efectivament. Cal també aclarir que aquestes coses que sentem de no, és que nosaltres amb la nostra comarca ja produirem tota l'electricitat que necessitem. Malauradament, si pensem en clau país, que crec que és com hem de pensar, Catalunya necessitarà que moltes comarques siguin excedentàries d'energia, perquè hi haurà d'altres que malauradament seran deficitàries, com seran els Vallesos, com serà el Baix Llobregat i com serà el Barcelonès, entre d'altres, no? Per tant, igual que amb altres serveis, podríem dir que el Baix Llobregat és excedentari en serveis aeroportuaris, perquè presta serveis aeroportuaris de gran part de Catalunya, doncs serà deficitari en consum energètic. I això és normal. I un país ja està bé que hi hagi comarques excedentàries de vi, d'altres excedentàries de cereal i altres excedentàries de pesca, no? Ja és normal. Per tant, hi haurà comarques que requeriran ser excedentàries d'energia per tal de subministrar aquelles que seran deficitàries d'energia i que com a país puguem arribar al 100% renovable.
Sí, totalment. Tenim comarques que a dia d'avui ja estan. Clar.
La clau és, com partint de base que hi haurà comarques excedentàries d'energia, com es compensa, què guanyen les comarques excedentàries d'energia, no? Al Priorat, quan fan el vi, ningú es qüestiona que el Priorat sigui excedentari de vi. Per què? Perquè el vi beneficia a molta gent del Priorat. Hi ha molta gent que hi viu, molta gent que guanya, té ingressos gràcies al vi, que hi treballa, no? Que potser té un servei indirecte, però que també treballa dins d'aquesta indústria, ja sigui doncs, amb un hotel, per exemple, que aprofita el turisme que genera el vi, no? Doncs, com fem que aquesta instal·lació de renovables, aquest excedent de renovables d'algunes comarques, beneficia aquestes comarques tal que la gent percebi que això és bo per elles, no? I no que és algú dolent. Bueno, aquest és un gran repte que tenim i que cal pensar molt bé perquè crec que és la clau de la transició energètica catalana, arribar a un acord pel qual les comarques excedentàries d'energia tinguin beneficis que faci que vulguin ser-ho. Que si s'ha de fer una forçada, anem malament.
Al final no ens és nou. Ho hem viscut amb l'aigua, ho hem viscut amb l'alimentació. Els nuclis, les conurbacions urbanes són consumidores i nosaltres al final tenim producte per oferir i una baixa població. Clar, el fet és com se compensa i qui gestiona, no? aquests beneficis que pot reportar l'energia, la generació d'energia, com ja hem vist en comarques doncs, com la Terra Alta o com fins i tot nosaltres, com ens passa amb la hidràulica, no? O el Pirineu de Lleida amb la generació hidràulica. Al final és trobar el punt d'equilibri perquè realment el territori se'n senti compensat.
Efectivament. I si mirem el Barcelonès, ara mateix té 4 centrals de cicle combinat i una central de residus, a banda d'un aeroport i un port molt contaminants. Per tant, no és que no... Ara mateix sí que estan fent una contribució energètica molt rellevant. El que passa és que el nou sistema, per sort, ja no consistirà en cremar combustibles fòssils i, per tant, instal·lacions molt concentrades, sinó que consistirà en instal·lacions molt més disperses que requeriran de més territori i que requeriran de recurs, en el cas del vent, sobretot, que recurs eòlic, que no hi ha tot arreu. I, per tant, això complica una mica això que dèiem abans d'aquesta gestió, que abans era, foto 3 nuclears, cicles combinats, les col·loco aquí on hi ha consum i ja està, no? Ara ja no és tan fàcil com això. Ara ja requereix molta més complexitat, però, bueno, ja s'ha de trobar aquest equilibri, no? I igual que el Prat de Llobregat, ningú se la podria dir, no, és que la gent de no sé on va beneficiar-se dels nostres serveis aeroportuaris, doncs hem d'aconseguir que al revés tampoc. I això passa per diàleg i per compensacions.
Perfecte, Dani. Jo crec que ens deixem moltíssimes coses per parlar amb tu, però no et podem prendre pas el dia, no et podem deixar fer el cafè fred, quasi no te l'he deixat ni beure. I la veritat és que sempre és un plaer poder-te entrevistar, poder parlar obertament. Ets superplaner. S'agraeix moltíssim que ho siguis i que gent com tu pugui ocupar aquests llocs de confiança que ens han de conduir a aquesta transició tan necessària, no? Nosaltres sempre despedim el programa i el nostre entrevistat amb una cançó que ens posi a les piles per tot el dia. Ets tan musical com nosaltres? T'agrada la música, Dani?
Soc musical, però no soc allò un fan de cap música en particular, sinó que m'agrada una mica de tot. No soc allò un friqui de la música, per dir-ho així. No?
Bueno, però ets dels que l'orella la posa i li agrada el fil. Sentir-la li agrada. No ets tampoc...
A la meva vida no falta música, no.
Ah,
no,
veus? Música. Aquí anàvem. Ho has definit molt millor tu que jo. Doncs avui us portem un tema ral d'aquells de... dels bons. 23 anys ja de la publicació de l'àlbum que contenia aquesta cançó i és una cançó per posar-nos super enèrgics i sobretot molt, molt, molt elèctrics. Gràcies, Dani. Espero que puguem seguir parlant pel que us convingui. Ja sabeu que som aquí i que aquest projecte no pari. Que ens anigueu mantenint al dia i poder arribar als objectius que us heu marcat el més aviat millor.
Jo soc molt cafetero i no dic mai que no un cafè. És a dir, que encantat de tornar.
Així m'agrada. Aquí a Balaguer sempre ets benvingut. Doncs us deixem a Muse, Plucking Baby.
I've exposed
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.